walking around the Christmas tree at the Christmas party hall. And listen to home where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree.
Y ahora está en nosaltres Cristian Pardo. ¿Qué aquí es Cristian Pardo? Pues Cristian Pardo es un escriptor. Un escriptor que, bueno, ens presenta un llibre que es diu La gelada de 1946. Bon dia, Cristian.
Bon dia.
Tu eres l'escriptor del llibre?
Bueno, jo soc, més que escriptor, soc historiador. I he coordinat el llibre, jo i Andreu Ginés Sánchez. Uh-huh. És un llibre on participa també diferents especialistes. Tots són historiadors.
Cristian, este llibre, que m'ha llamat moltíssim l'atenció, perquè, lògicament, com tu bé has dit, eres historiador, perquè si no, no estaries parlant-nos del 1946 i esta gelada que va n'hi haure, porta una coletilla que diu adversitat climàtica, crisi tarongera i primer franquisme.
Sí. Si vols t'explicaré, perquè aquestes coletilles estan...
Aquestes són les que vull.
Vale, si m'ho permets, per explicar un poc al lector i contextualitzar-lo, jo voldria dir que habitualment cada generació compta amb unes fites històriques de manera que per a que no te sentia, que marquen d'alguna manera les seues vides, ¿vale? Ja siga per a bé o per a mal. Així a la plana, la generació de la gent nascuda abans o durant la guerra, comptava amb almenys dues d'aquestes fites, ¿vale? En la seva memòria col·lectiva. Una era la guerra, lògicament, que marcaria un abans i un després en les seves vides. Però, curiosament, aquesta fita va estar acompanyada per una altra, que a priori podria semblar una anècdota, però que estigué marcada a foc en els records d'una generació que vivia principalment de l'agricultura. Aquesta fita de la que us estic parlant és el tema del llibre, que és la gelada de 1946. De primeres, podria pensar-se que una gelada, per ella mateixa, una glaçada, no podria donar per a escriure un llibre d'història. Però la veritat és que aquesta fita històrica va més enllà de l'anècdota.
Sí, això és perquè són coses del directe, hem tocat el cable, ara te l'arreglem en un moment.
A veure, ara, el que deia. Aquesta fita va més enllà de l'anècdota i es converteix en un cavall de Troia que pràcticament sense voler ens ofereix l'oportunitat d'entrar fins a les entranyes de la societat, l'economia i la política dels anys 40. O millor dit, dels durs anys 40, conegut popularment com els anys de la fam.
I tant. És, saps que n'hi haurà gent que no, ni s'imagina el que és això, però n'hi haurà molts que hem sentit dels nostres pares què era això.
Sí, clar. A veure, aquesta gelada és important. A veure, no se té que quedar la gent en que és un esdeveniment meteorològic poc habitual, sinó que en realitat és crucial pel context en el que es va dur a terme. ¿Vale? El lector del llibre coneixerà, a partir de la seva lectura, un context històric molt concret caracteritzat per una sèrie de factors únics, com són la postguerra, l'autarquia, la fam, la misèria, un sector taronger en crisi, que ja venia de crisi, i tot això envoltat per un procés de construcció de la novetat de l'anomenat nou estat franquista, que també entra en joc. Continue?
Sí, és que me pareix interessantíssim.
En aquest escenari, la gelada era un punt dèbil, i de fet, un toc de gràcia. El toc de gràcia que li faltava a aquesta comarca per a empitjorar una situació que per ella mateixa venia sent molt complexa. Recordem però el que no ho conega, com tu has dit, que la gelada no sols va provocar una pèrdua de la majoria de la producció, sinó que va causar la mort dels arbres, o de molts arbres, la qual cosa portava implícit que es tardarien uns quants anys més en poder estabilitzar l'economia local. I això és una de les...
Uns quants anys prou.
Uns quants.
Es van veure en un escenari que se va veure especialment agravat. Veníem d'una guerra civil, veníem de tindre problemes familiars, inclús en les mateixes zones del seno de les famílies. I a més, es cau esta nevada tan gran que ens gela els tarongers, el que provocaria que estiguérem en un escenari totalment terrífic, no?
Sí, la veritat és que... A veure, habitualment els historiadors passem el dia entre papers antics i parlem de gent que porta morta fa molt de temps, no? Però este llibre ens ha donat l'oportunitat de parlar en la gent que ho va viure, perquè això és un llibre que porta escrivint-se, bueno, a molts anys, ¿vale? Ha donat molta faena, però clar, al fer-se des de fa tants anys, no sé si recordareu que farà 5 anys o per ahí, van fer una exposició, quan jo era becari a l'arxiu, una exposició a la...
De lo que va ser l'any d'esta de la nevada,
sí,
no?
Sí, van fer una sèrie d'actes que jo vaig aprofitar ja, junt en els meus companys de beca, per entrevistar gent. Jo ja havia fet entrevistes abans, però això em dona l'oportunitat de conèixer gent que no era del meu entorn, gent de tot el poble, diversa, de diferents classes socials, bueno, classes socials diferents. I això, la veritat és que també m'agradaria...
Te va permetre agarrar notes, agarrar testimonis que després han vist reflejats en este llibre, no?
Sí. Este llibre, evidentment, al ser un llibre d'història, està fonamentat en fonts arxivístiques.
Clar.
És a dir, ha hagut a cada autor, que després m'agradaria dedicar-los unes paraules a cada autor, clar. A cada autor li vaig, com a coordinador, li vaig manar unes pautes perquè feren un capítol especialitzat en diferents temàtiques que en el seu conjunt es podria donar una visió completa, una història total dels anys 40 en el poble. Per això ho deia abans, que era això com un cavall de Troia. La veritat és que quan entrevistàvem a la gent major, al principi, les entrevistes sempre solen ser conflictives perquè es dona por parlar d'aquesta època. Encara n'hi ha por. Però parlant de la gelà, s'obrien. S'obrien.
Sí, també era una forma, per a tu va ser un poc un cavall de batalla per a poder preguntar-los i que anaran obrint-se permís de lo que va ser la gelada. És a dir, si parlaves de lo que va ser la gelada i lo que va supondre per ell, acabàvem parlant de la situació en aquell moment que s'estava vivint.
Te parlen de la gelada 10 minuts o 5 i immediatament de la fam.
Acabem contant de què era lo que van viure en aquell moment.
Ells no fa falta ni que ho preguntares. També m'agradaria dir que aquest exercici va estar molt bé per a conèixer molta gent major que ja ha faltat. Entonces veurem en un llibre que malauradament estan així els testimonis que hem anat recopilant i molts...
Però aquestes persones, clar, aquestes persones que ja han faltat sí que són persones representatives de lo que és la societat,
sí,
de lo que se va veure en aquell moment i el llegat que han deixat a futures generacions. El que sí que és de veres és que tu has pogut recopilar aquests testimonis que porten nom i apellidos.
Sí, clar.
Perquè això també és una cosa difícil i tu ho saps. És a dir, les persones te conten el seu testimoni i quan tu dius que vas a trasladar-lo i a plasmar-lo és quan de veres ho acaben de pensar, no?
Sí, això...
Parlant d'este tema tan delicat, este llibre suposa que no és un llibre que juzga, no? Sinó que és un llibre que exposa.
Més que exposar, analitza.
Clar, però té un anàlisi baix el teu punt de vista
No, és un objectiu, clar.
És una exposició. De testimonis, no?
No, els testimonis són... Si vols parlem dels capítols, si no ho entenem, perquè és que sí, no? El llibre, bueno, està distribuït en... A veure,
anem a buscar... En 1, 2, jo tinc els capítols,
sí,
1, 2, 3, 4, es comencen si pots pel primer?
Sí, bueno, primer de tot m'agradaria dir que el llibre compta amb un pròleg de Joan Mateu Bellés, que per qui no el conega és un dels catedràtics de geografia més importants de la Universitat de València, i al qual li vull agrair que el vaig conèixer de casualitat per este llibre, i se va acabar convertint en una peça clau de la meva tesi doctoral, que li volia agrair.
En tot un referent, no?
Sí, és que ja et dic que este home ja està jubilat i és un referent en el món de la geografia. Després, ja entrant en el llibre, jo i Andreu, com a coordinadors, fem una introducció que en veritat no és una introducció prou potent, perquè el que se la llisga entendrà perfectament el context de la taronja en els anys 40. O sea, se fa
situeu a la gent, no?
Sí.
En aquest moment.
Després, el primer capítol el faig jo mateix, que se diu Desastres naturals i propaganda franquista, el cas de la plana al Castelló dels anys 40, que s'analitza el paper de la premsa. El paper de la premsa en un moment en el que no n'hi ha, diguem, llibertat d'expressió. ¿Val?
O que d'alguna forma es tenia que disfressar o posar-li un toc d'humor per poder parlar un poquet més enllà de lo que es permetia, no? Estava totalment desautoritzada.
Et deixe que ho descobriu vosaltres. Veurem que n'hi ha unes pautes que se van seguint en tot l'estat espanyol.
Sí, sí.
I que la gelada així complissi ses pautes de, en realitat, propaganda, val? Però jo ja vos deixe que ho descobriu vosaltres. També se parlen d'altres catàstrofes, com el mite de la pertina sequia o la inundació del 49, però sempre analitzant, contrastant quin paper se li dona a cada una dins del discurs polític que està en la premsa en aquell moment. Vale, el segon capítol és... això diguem que és la informació oficial que un vilarrealenc podia llegir en els diaris o en la ràdio totes les dies, val? I per contrastar això, el capítol 2, que l'ha fet Maribel Pérez Muñoz, que és del grup de recerca de la memòria històrica, és ja un capítol on ella treballa totes aquestes fonts orals que vam anar recopilant, vale? I entonces veiem aquest contrast entre la informació oficial que t'estan donant els mitjans i el que la gent després et conta, que no té per què ser el mateix. Ahí està la gràcia.
Sí, s'exposen les dues versions i cada un...
Sí, tu en els diaris no veuràs a ningú que te diga quina fam estic patint. Però si li preguntes a una persona que ho vagi a vivir, serà el primer que te dirà. ¿Vale? I està aquesta tasca d'anàlisi. El tercer capítol, que l'ha fet Vicent Abad García, que és doctor en història també, i és un dels mites de la història de la taronja, perquè va escriure farà 20 anys dos tomos de història de la naranja, que és molt coneguda entre els historiadors. Ens escriu, per tant, Taronges i autarquia, la política econòmica del primer franquisme. És... a partir del comerç, este home, que és un referent, explica l'evolució de la taronja a partir de les exportacions, principalment, i tot l'entramat que n'hi ha en aquests moments, val? Perquè recordem, clar, que és la importància del llibre, com us he dit, està en el context de que si fos una gelada, que a lo millor la mateixa quantitat de neu vinguera avui, no passaria res, seria una anècdota, però que en aquest moment que se va donar, on la taronja ocupa tant d'espai, tanta superfície,
sí,
i on la gent viu d'això, irà amunt. Ja ve en crisi la taronja, pues s'agreuja més.
A mi, per exemple, del capítol 3 hi ha algo que em llama l'atenció, i són les campanyes exportadores.
Sí, clar.
I els sindicats verticals, també. Per això em crida l'atenció.
Sí, sí.
Si n'anem al capítol 4...
Sí, Poder i taronja, el lobby taronger a la plana l'any 1956 d'Andreu Ginés i Sánchez, que és un altre doctor en història contemporània. I este autor el que ens presentarà és un anàlisi sociològic, realment, de totes les persones que formaven part de les institucions, ja sigui tarongeres o... ajuntaments, diputacions, públiques, i veure pues, el lobby taronger que hi havia en aquest moment.
Sí, n'hi ha un... quan ho llegeix i dius el lobby taronger a la plana de l'any 1946, automàticament em posa a llegir el que és el capítol 4 i me llama l'atenció el lobby davant de la gelada. Les reaccions immediates del 5 al 21 de gener, assemblees tarongeres, viatge a Madrid a visitar el ministre d'Agricultura i les meruses del govern central. sí que situeu molt bé en aquell moment el que passava, eh?
Home, clar, això és el que intentem, clar.
Però clar, jo per exemple, un dels punts en què se m'havia fijat també era, jo recorde, bueno, que m'havien contat d'aquests viatges a parlar en el ministre.
Sí, sí, tot això està... Bueno, el ministre va vindre al poble, això hice en la premsa, encara que... Bueno...
Primer per l'obis van a veure ell i després ve el ministre, sí?
Hi ha una sèrie d'assemblees primer, uh-huh. Perquè tot això, diguem que... Com t'ho puc dir? Té unes estructures, val? Des del mateix ramo, uh-huh. I van reunir-se,
claro,
per comarques,
així,
tal i qual.
Així encontrarem més pormenoritzat el que va ocorrir, perquè jo te parlo de sentidos de lo que diuen, de que van anar a Madrid, de que després van vindre també així,
sí.
I després el balanç de les ajudes, que van recibir.
Sí.
Lo dejé. Me lo traduce usted.
Això para, ho dice para el lector. És que si vos ho conté tot, la gent no voldrà llegir.
El capítol 5?
Bueno, la resposta de les autoritats a la crisi, a les crisis agràries de la Plana, ¿vale? Uh-huh. Bueno, els casos del 1908, 1917 i 1946, fet per José Luis Jiménez Julià, que és un altre doctor en història. Ahí el que li van proposar és veure si la resposta que les autoritats franquistes, en este cas, havien donat a aquesta crisi agrària era diferent a les que se venien donant d'abans. ¿Vale?
Claro, perquè així el que diuen és que es parlen de fer una moratòria fiscal, préstecs, obres públiques, claro, i per saber si arribaren tindrem que llegir el llibre.
Evidentment. Bueno, més que arribaren, en aquest cas és suficient. Això és el que el lector tindrà que llegir.
Clar, jo quan parlo d'aquestes moratòries fiscals, ajudes i préstecs, saben que ara estan patint els agricultors, els llauradors i a muntó, però el problema que tenim del cotonet i estan demanant aquestes ajudes, jo ara me pare i llisga això i pense, i ara? I en aquell entonces van demanar ajudes i moratòries fiscals i es va arribar? Però clar, estem vivint moments molt convulsos, cosa que avui en dia encara no els han dit de donar ninguna ajuda. Jo li parlo d'este moment, que possiblement vostè també ho farà com històric, perquè ha sigut un any, sí, de pandèmia, eh?
Sí, de fet, després volia enllaçar-ho amb la pandèmia.
Mm-hmm. I si m'anem al capítol 6?
Vale. Entonces, diguem que si el 5 ens ha servit per comparar en la mateixa zona, mm-hmm, diferents crisis, en el 6, el que van proposar a Ricard Camil Torres Fabra, que també és doctor en història, és que ens comparara un poc el que passava a la Plana amb altres llocs. En aquest cas, es van triar la Ribera del Xúquer, que és una altra de les zones tarongeres més importants, bueno, de sempre. Igual que la Plana i la Ribera sempre són les més importants, principalment. Entonces, ahí el que fem és veure, per exemple, si la gelada allí afecta de la mateixa manera que així, o allí quines diferències n'hi ha, perquè la veritat és que això, que les adversitats meteorològiques, encara que siguin les mateixes, no afecten igual als diferents llocs ni els diferents contextos. Uh-huh. I després tenim un epíleg d'Emili Obiol, que el coneixereu sobradament.
Una miqueta.
Sí, que també, clar, també és doctor, en aquest cas de geografia, i tancarà el llibre en unes valoracions també unes reflexions sobre les diferències entre moltes coses que parla de la gelada del 46 i la que vindrà posteriorment, que van tindre unes conseqüències prou diferents, però també perquè eren contextos diferents.
Mm. Jo li faré una pregunta, si me la pot contar me la contesta, i si no. Van hi haure diferències d'ajudes en distintes comunitats d'aquella Espanya?
A veure, és que...
Van hi haure comunitats especialment castigades?
A veure, la gelà és una cosa... Te referis a la gelà? No, la gelà, com t'he explicat, és una cosa que ens afecta a nosaltres perquè estem especialitzats en un arbre que és vulnerable a la gelà. Si neva en Teruel, a ells no es tenen que ajudar en res perquè no s'afecta.
Uh-huh. Per lo que dia, ja no li dic en una altra comunitat, sinó en la mateixa comunitat nostra, van hi haure diferències entre els puestos i uns altres?
Home, no, normalment no poden haver grans diferències, perquè si no...
No estàvem especialment represaliats així en la província de Castelló, no?
Represaliats? A què te referis?
En quant a ajudes, me referia.
A veure, ajudes van a haver. Uh-huh. El problema està en el que te di antes. Si eren les idònies i les suficients.
I si les recibíem si les recibíem en les tres comunitats de... O sigui, les tres províncies...
Claro, depenia del grau d'afectat que estigueres, clar.
Vale. Quan presentaran el llibre?
A veure, teníem pensat en gener... coincidint en l'aniversari de... perquè, pel que no ho sàpiga, va ser entre el 16 i el 17 de gener, la gelà. I ja veurem si se pot fer o no, perquè en aquestes circumstàncies, si no se pot fer, pues ho farem més avant i ja està. Però que sapieu que el llibre està a la venda des d'octubre.
Això és el que volia preguntar-li, és dir, una cosa és que el presenten i bueno, és una forma de presentar-lo, sí. També és una forma de parlar d'ell en la ràdio.
Volia agrair-li a l'Ajuntament també, uh-huh, que està... disposat a ens ha ajudat en la publicació i estan no hem dit que el llibre està publicat per la Universitat Jaume I, això no em dic que és important, no? Però volia agrair també a l'Ajuntament que s'ha prestat la seva sempre la bona voluntat i estan disposats això, a fer una presentació que se presenti en Vila-real, i això, ja veurem si se pot o no.
És dir, el llibre està publicat per la UGI.
Sí, senyora.
Està en el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real. Uh-huh. I quants agraïments més vol fer vostè públics?
Pues reflexions, si tenim temps. Sí,
sí.
Bueno, pues jo volia dir que el llibre és en gran mesura un homenatge a Vila-realenc de peu, ¿vale? A tots aquells que van lluitar per sobreviure en una època extremadament dura i complicada, complexa. Aquells pares, mares i avis nostres que van aconseguir, bueno, que ho van aconseguir, i gràcies a ells Vila-real és avui el que és, bueno, el que és. I el seu exemple ens ha de donar força per a superar la duresa de la situació actual. I el record als seus sacrificis ens ha de recordar que tenim que cuidar a la nostra gent major.
Jo li agraeixo especialment la reflexió que acaba de fer, perquè l'haurà pogut dir més forta, però no més clara. Hem de voler molt les nostres arrels, perquè les nostres arrels són les que ens ha regalat el futur que vivim.
Exacte.
I espero que estigui prenent bona nota com a historiador de lo que està passant en la pandèmia.
Bueno, és una època que en el futur serà molt interessant d'investigar, encara que pels que ho estem vivint és molt dramàtica i molt dura.
Cristian, un honor haver-lo conegut. Me pareix una persona molt interessant, una persona molt reflexiva.
Un historiador.
Cristian Pardo, historiador, espero que no siga l'última volta que vinga. Quan vinga, si ve a presentar el llibre, vostè sap que està convidat i gràcies. Que els micròfonos d'esta ràdio estan igual per a vostè.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Adéu. With bells of holly rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Radio Vila-real 92.2.